Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Consell General del Poder Judicial ha desautoritzat avui el ministre de Justícia, Rafael Català, per les declaracions que ha realitzat aquest matí sobre la sentència del cas de la Manada. El ministre havia dit que el Consell hauria d'haver actuat contra el jutge Ricardo González, el que va fer un vot particular perquè, segons Rafael Català, tots saben que té un problema. Les seccions territorials de Navarra, de les associacions de jutges, Associació Professional per la Magistratura, Jutges per la Democràcia i Francisco de Vitoria, entre d'altres, han emès un comunicat conjunt en què defensen el tribunal que ha jutjat el cas de la Manada. En aquest comunicat, els magistrats admeten que la sentència pot ser difícil d'entendre, però ha qualificat d'inadmissibles les declaracions del ministre Rafael Català. Precisament sobre l'opinió dels jutges, també insinuen que el magistrat hauria de renunciar al seu càrrec per aquestes declaracions. També és nom propi de l'actualitat en les últimes hores Oriol Junqueras, que ha reclamat formar govern tan aviat com sigui possible i assegura que coincideix amb altres empresonats en aquesta visió. En una entrevista per escrit, ara fa uns dies, a Catalunya Ràdio, Junqueras demana als demòcrates espanyols que reflexionin sobre la situació dels empresonats i aposta per crear una oficina que defensi els drets i les llibertats polítiques dels ciutadans. Amb motiu del 1 de maig, Dia Internacional de les Persones Treballadores, Càritas Diocesana de Barcelona denuncia la situació de precarietat laboral amb una acció als búnquers del Carmel. És una de les entitats que promouen aquests dies les entitats d'inspiració cristiana o, com és en aquest cas, de l'Església. L'organització catòlica ha instal·lat, concretament a l'Skyline de Barcelona, siluetes que simbolitzen els col·lectius que més pateixen la precarietat laboral, persones més grans de 55 anys, joves i mares amb fills, i que resten invisibilitzats, segons Càritas, en relació amb els poders públics i la societat. I en plana cultural, destaquem que el Teatre Cursal de Manresa acollirà demà a les 6 de la tarda un interessant concert amb el cor Amics de l'Òpera de Sabadell, l'Orquestra Simfònica del Vallès i diferents veus solistes sota la direcció de Santiago Serrate. Interpretaran Cavalleria Rusticana de Mascagni i Pagliacci de Leoncavallo. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, al Mirador de l'Actualitat parlarem, lògicament, del 1 de maig i del món del treball, de les reivindicacions i de les accions socials. Abans, el pensament del dia, avui, amb Núria Benedito.
La frase que vull compartir amb vosaltres és una frase de John Lennon que diu: "La vida és tot allò que ens ocorre mentre nosaltres fem els nostres plans." I és una frase en la qual doncs, vaig sentir-la molt durant el postpart, i quan feia 3 setmanes que havia tingut la meva filla, doncs vaig tenir una hemorràgia un dia per la nit. I bueno, va ser doncs, córrer cap a l'hospital i afortunadament, gràcies a Déu, no va passar res massa greu, només el susto tan gran que vaig tenir. I vaig sentir molt profundament aquesta frase de dir: ostres, amb tots els plans que jo tenia, amb tot el que jo desitjava fer, amb com m'estava veient, no? Era un diumenge al vespre, quan, bueno, de matinada, però aquella tarda havíem sortit a passejar amb la família i tots els plans i tot el que t'imagines, tot el que jo m'imaginava, i de cop i volta em vaig veure, no?, doncs que per un moment podria haver perdut la vida amb un bebè recent nascut i amb la situació en la qual jo doncs, encara estava molt vulnerable pel part. I el que vull transmetre és això, que moltes vegades ens fem les nostres cabales, les nostres vivències, i volem que la vida sigui de color de rosa, i a vegades la vida doncs, té altres plans per nosaltres, altres aprenentatges, i que també ho hem d'acceptar perquè forma part de totes aquestes vivències i de tots aquests assumptes que per nosaltres són incontrolables. I per tant, doncs, a mi aquesta frase em transmet acceptació, acceptar doncs, tot allò que succeeix, encara que nosaltres tinguem altres plans, i que també li hem de fer doncs, aquest lloc en el nostre cor i acceptar i abraçar tota aquesta incertesa i aquestes forces que a vegades no depenen de nosaltres.
Ràdio Estel.
Els Els dilluns a 8:15 del vespre t'obrim una finestra al patrimoni cultural de l'Església. Catalunya Sacra, un programa per conèixer i entendre la riquesa cultural fruit de més de 1.000 anys d'encarnació del cristianisme a Catalunya. Catalunya Sacra, un programa per conèixer la cultura, la identitat i l'espiritualitat del país mitjançant el nostre patrimoni. Cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Aquesta primavera, Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un llibre amb una mirada esperançadora sobre la vida quotidiana. Un recull de vivències i reflexions que mostren com des de l'Evangeli es pot fer una lectura encoratjadora de la vida. Un llibre pels qui no es rendeixen. Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un dels llibres imprescindibles de l'any. Troba aquest i tots els llibres del bisbe Sebastià Taltavull a la llibreria Claret.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez i el Sergi Serna a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, últim dia del mes d'abril, vigília del 1 de maig, volem parlar de les mobilitzacions i dels missatges dels treballadors. És una qüestió que pot semblar repetitiva cada any en aquestes dates, però tenim sempre elements importants per comentar, perquè, malauradament, el problema de l'atur, de la precarietat o de la necessitat vinculada al món del treball no s'acaba. Ara mateix tenim una dada, que és la de l'enquesta de població activa, mostra que en el primer trimestre del 2018 es redueix l'atur. És una realitat, tímidament, però augmenta la precarietat i s'incrementen les condicions inhumanes en el treball. Les mobilitzacions de demà, 1 de maig, convocades a Catalunya pels sindicats majoritaris amb el lema «Ara ens toca a nosaltres», és una altra de les qüestions sobre les quals conversarem. La pujada de les pensions per sota de l'índex de preus al consum, la desigualtat laboral, la necessitat d'avançar cap a la igualtat de la dona i la lluita per un treball decent són també altres de les grans prioritats. Especialment el tema de les pensions s'ha fet manifest al carrer, com sabeu. A banda de les dades de l'enquesta de població activa, també tenim el que són els plantejaments dels sindicats, que diuen que volen promoure una onada de mobilitzacions amb aquestes i altres diverses reivindicacions. I ens preguntem avui quina ha de ser l'aportació social dels representants dels treballadors i de tota la societat en general en aquest moment tan ple d'interrogants i d'incerteses. Tenim, amics oients, la pregunta del dia. Avui és molt directa. Participeu en alguna manifestació aquest 1 de maig? Podeu respondre entre 3 opcions. La primera, sí, en la convocada pels principals sindicats. Podeu dir sí, però en altres convocatòries, o bé no, perquè no són útils, si considereu que no són útils, o també si és per altres raons, per viatge o per malaltia o per altres motius. Podeu respondre per una d'aquestes 3 opcions, com sempre, o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Saludem, d'una banda, Pepe Rodado, que és el delegat diocesà de Pastoral Obrera de l'Arcabisbat de Barcelona. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència amb nosaltres.
I a tu.
També capellà obrer, vostè, sí. Entre altres coses. Sí. Molt bé. Saludem, d'altra banda, també Ivan González, màster en Economia Social, economista, vinculat al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens acompanya també Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya. Bona tarda, senyor Bellera.
Bona tarda.
I uns minutets, des de l'altra banda del fil telefònic, també s'assuma al nostre col·loqui d'avui Laura Pelai, que és la vicesecretària general de la UGT a Catalunya. Laura Pelai, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Potser per no entretenir-la massa minuts pel telèfon, li demanem primer de tot a vostè com es presenta aquest 1 de maig a nivell de sindicats en general, en tot cas després Ricard Bellera i els altres de la taula podran dir-hi la seva. Un 1 de maig amb el lema "Ara ens toca a nosaltres". Què volen expressar demà els sindicats, sobretot al carrer?
Doncs volem expressar que n'estem farts, que n'estem de les econòmiques, que tinguem PIBs estratosfèrics. Volem denunciar que els guanys de les empreses, doncs, cada dia sembla ser que són millors i, en canvi, això no arriba a les nostres butxaques. No arriba ni a les nostres butxaques ni a les nostres condicions laborals. És per això que la sortida de la crisi ho és per tothom o no podem seguir així. És això el que volem denunciar, que ara ens toca a nosaltres, necessitem incrementar els salaris, necessitem incrementar pensions, necessitem igualtat real al nostre mercat de treball i necessitem unes pensions dignes. Ens toca a nosaltres, això està claríssim.
Doncs té aquest sentit molt expressiu, no? Ens toca a nosaltres rebre els beneficis, que sempre esperem que hi puguin ser, de la recuperació econòmica. Per tant, no és només ens toca a nosaltres sortir al carrer, que també suposem, no? Però sobretot això altre. Bé, Pepe Rodado, Ricard Bellera o Iván González, què pensen del que és el 1 de maig i del que és l'expressió al carrer? Si vol començar el senyor Bellera de Comissions Obreres, per començar.
Bueno, és el dia del treball, no? I d'alguna manera també reivindiquem que hem de tornar a posar el treball una mica al centre, no?, de l'economia i de la societat. I en aquest sentit, afegir-nos al que deia la Laura Pelai, estem bàsicament en una situació de millora de l'ocupació, però sempre a nivell quantitatiu, i a nivell qualitatiu doncs, es va perdent, bàsicament, doncs, certesa i capacitat de decidir, no?, els projectes de les persones en funció de les seves rendes del treball. Més temporalitat, més parcialitat involuntària, més bretxa salarial, per tant, bàsicament, el treball s'està, diguem-ne, devaluant a nivell social, i és això justament el que hem de combatre, és això el que reivindiquem, treball de qualitat, treball de qualitat per tots i totes, és el que reivindiquem l'1 de maig.
Uh-huh. Sí, Iván González i Pepe Rodado, també sobre el sentit d'aquestes...
Jo volia posar sobre la taula una frase que em va cridar força l'atenció i a la que estic totalment d'acord. Us sorprendrà, perquè la va dir Richard Branson, que és el president de Virgin, entre altres coses. Doncs ara crec que és Sir Richard Branson i tot. Va dir, cuideu els empleats perquè ells cuidaran els clients. Doncs aquesta simple frase es fes realitat en les empreses petites potser ja es fa, ojo, però sobretot en les grans empreses, aquesta qualitat del treball, que no tant qualitat econòmica, que aquí també ens falta, però aquesta qualitat del treball que en reivindicaven la Laura com el Ricard, ja estaria sobre la taula. Ojo, cuideu els empleats perquè així cuidaran els nostres clients. Les grans empreses que volen clients. Pues, qui defensarà millor, qui cuidarà millor els clients que no els que estan a peu de carrer? Doncs cuida aquests empleats, no? I aquesta frase em va cridar molt l'atenció i, repeteixo, estic 100% d'acord.
El tema és que això es faci realitat. Segur que molts empresaris la compartiran, no?
Òbviament.
Sí,
potser la comparteixen teòricament, però a la pràctica, doncs, diu una altra cosa, no? Perquè, precisament, jo penso que ja portem un cicle molt gran, tot aquest cicle que diem de la crisi, no?, en el qual s'ha posat en evidència com s'ha anat degenerant la manera d'entendre el treball i s'ha convertit en una pura mercaderia. I, per tant, els treballadors hem esdevingut com unes eines d'aquest treball. Hi ha les màquines i també hi ha les persones, que són absolutament substituïbles, no? I, per tant, en la mida que ens ajuden a guanyar en productivitat i en beneficis, perfecte. En la mida que no és així, doncs patada i fora. Jo penso que, i això és un error enorme, no?, de concepció. I penso que fins i tot econòmicament, ara la frase que tu deies, no?, fins i tot econòmicament això té també uns costos molt negatius. Evidentment que el principal és com afecta a les famílies, a les persones que vivim del treball. Clar, els que no viuen del treball i viuen dels beneficis, viuen de les accions, i tot això és una altra història.
Clar, però efectivament viure del treball és una realitat que ens hauria d'afectar a tots, no? És la dignitat de la persona. Potser a Laura Pelai, i ja per anar-la acomiadant, li volem preguntar per les manifestacions de demà, que ens comentin i que sigui breument, a les principals ciutats de Catalunya, a Barcelona al migdia, a les capitals i altres ciutats i pobles, hi haurà manifestacions. Que són manifestacions, com cada 1 de maig, suposo que més festives, oi? Que no, encara que són reivindicatives, però no són operatives, demanant coses concretes o reivindicant coses concretes.
Demà doncs, tenim convocatòries quasi bé totes les capçaleres de província i també algunes comarques. Ja en trobareu manifestacions doncs, des d'Igualada, passant per Tortosa, per Tarragona, Barcelona, Girona, etc etc. I a mi m'agradaria reivindicar l'esperit del 1 de maig, perquè és un esperit reivindicatiu, és un esperit combatiu i sobretot és per posar a la taula i damunt de l'agenda que aquí hi ha una societat que no es resigna, que vol redistribuir la riquesa i que és evident doncs, que davant d'aquests usurers que ho volen tot per ells doncs, tindran una societat combativa. I també m'agradaria sobretot donar el paper fonamental del carrer. No? Qui diu que la mobilització no serveix per res? Doncs bé s'han hagut de posar les piles amb les pensions, bé que veurem avanços amb el tema de la dona. Les mobilitzacions serveixen, el carrer és i ha de ser doncs, de les mobilitzacions i demà hem de donar doncs, un toc d'alerta cap on, per dir que aquesta societat doncs, no es resigna i que estarem al carrer tantes vegades com convingui.
Un any especialment donat a aquesta reivindicació a la qual vostè apuntava de la dignitat i la igualtat de la dona. El passat 8 de març va ser especialment significatiu en aquest sentit, no? Com si fos més potent aquest any aquest tema.
Doncs és que la bretxa salarial continua creixent. És que tenim un president del govern que va gosar dir que el tema de la igualtat salarial a les empreses ara no tocava. Quan tocarà? La veritat és que, sincerament, quan tots els països del nostre entorn estan fent lleis de transparència salarial, quan tots els països del nostre entorn s'estan arremangant, tenim un president del govern que diu que ara no toca, però és que, a més, tenim uns jutges que sembla que no els importa en absolut el que ens passi a les dones. Per això, doncs, aquest 1 de maig és evident que, amb els valors que defensa el sindicalisme, és evident que darrere hi ha el de la igualtat.
És cert, senyora Laura Pelai, que el carrer es manifesta tot i una mica, no diré que es barregen, però sí que conflueixen no? en la protesta o en les manifestacions de demà aquestes temàtiques. Potser després d'aquest 1 de maig, i una última qüestió a Laura Pelai, després els altres també podran respondre, d'alguna manera marcarà l'inici d'alguna etapa de noves mobilitzacions, possibilitats fins i tot de convocatòries de vagues o per forçar el govern a una negociació?
Jo crec que el que no és de rebut és que en aquests moments el govern estigui plantejant, per exemple, una rebaixa de les prestacions per atur a través del programa RET, dels subsidis. No és de rebut els plantejaments del govern de l'Estat. És evident que les vagues, doncs, motius ens en sobren, però hem d'anar fent doncs, una escalada de mobilitzacions i al final segurament doncs, les vagues cauen per si soles.
Moltes gràcies, Laura Pelai, vicesecretària general de la UGT a Catalunya. Des d'aquí el saluda el seu company de l'altre sindicat majoritari, Ricard Bellera, i els altres. Suposo que es coneixen, oi?
I tant.
Bé. I bé, doncs més enllà de determinades temàtiques, cada vegada són moltes, no? I diuen allò en castellà, qui en mucho abarca, però sempre són, si són justes, està bé que coincideixin totes les reivindicacions. Gràcies i que vagi bé demà, el 1 de maig.
Gràcies, bon 1 de maig.
Igualment, adeu-siau. Després de tenir uns minuts Laura Pelai, vicesecretària general de la UGT a Catalunya, els trasllado també la pregunta als altres, començant, si els sembla, per Ricard Bellera, de Comissions Obreres. Pot haver-hi una etapa de noves mobilitzacions? Perquè el malestar social sembla, dona la sensació una mica com que ja ens cansa, que ja portem molts anys de malestar social des de la crisi, i hi ha hagut vagues generals, hi ha hagut altres protestes. Què passarà a partir d'ara?
Jo penso que hi ha indignació, no? La gent és...
Sí, no amaguem això, que hi ha indignació.
Sí, jo penso que som conscients que hi ha creixement i que aquest creixement no arriba a les llars, no? Bàsicament, el 75% de les rendes familiars venen dels salaris. En 10 anys hem perdut un 10% de capacitat adquisitiva d'aquests salaris. Com baixen els salaris i tampoc es recupera l'ocupació per arribar als mateixos nivells que teníem l'any 2008... baixa també allò que ingressem per cotitzacions, per tant hi ha més pressió sobre l'estat de benestar, hi ha més pressió sobre les pensions. Jo penso que és de sentit comú, és de seny que si no hi ha ocupació de qualitat, no hi ha redistribució de la riquesa, que tots som conscients que hi ha molta riquesa, que es concentra pues, en molt poques mans, i que això li hem de donar la volta, i no li donarem la volta si hi ha resignació. Jo penso que allà la Laura Pelai ho ha dit molt bé, o sigui, hem de lluitar contra aquesta resignació, hem de lluitar contra és lo que hay, no? Que és el que molta gent pensa, no? Que ens hem d'adaptar precisament allò que tenim, quan allò que tenim ho podem canviar, sempre i quan ens mobilitzem i lluitem conjuntament.
Uh-huh.
Sí, jo diria, precisament, en aquesta línia, no? Una de les conseqüències més complicades que està donant tota aquesta situació, que s'allarga, i és que hi ha indignació, però és una indignació que no està portant a la mobilització i a l'acció, sinó que està portant al desànim. I és una indignació que, d'alguna manera, més enllà de les converses, i quan parles amb els companys, la gent puja de to i s'enerva, però després, uf, com la gasosa, baixa. Poso una anècdota. L'altre dia, aquesta setmana, amb una companya on jo treballo, ara fa poc hi han hagut eleccions, és una empresa externa on jo treballo, a la feina, per la Generalitat, i llavors han fet eleccions. Ella s'ha presentat i van constituir aquest dimecres el comitè d'empresa. I ella mateixa li va dir, com va anar? I ella mateixa m'explicava, diu, bueno, no sé, no servirà de gaire cosa. O sigui, ella mateixa, que té una certa consciència, perquè ha donat aquest pas endavant, que no és fàcil d'apuntar-se a representar els seus companys, no? Però ella mateixa estava ja d'entrada amb un cert esperit de derrota.
A més, amb un instrument que entra en el nostre ordenament jurídic, com
exacte,
és el comitè d'empresa.
Exacte, exacte. I això és molt important. Per tant, tu plantejaves abans, ha d'haver-hi una, i com deia també la Laura, no?, les mobilitzacions no es poden muntar d'un dia per l'altre perquè pum, sinó que això necessita una preparació, un treball pedagògic de peu d'empresa, de feina, de carrer, no?, perquè es pugui donar una onada, és a dir, per ajudar a entendre que és possible transformar les coses, perquè, insisteixo, avui ja s'entén que això és absolutament normal, i ja no parlem de la gent jove, hi ha molta gent jove que l'única manera i condicions de treball que han experimentat és aquesta. I, per tant, els sembla com un somni, com una cosa il·lusòria, un treball que tingui unes altres característiques. El treball de qualitat, que es diu, nosaltres defensem el treball que proposa la OIT, el treball decent, no? Uh-huh. Que vol dir no només quantitativament, sinó en qualitat. No?
Uh-huh. Ara comentarem el manifest que han elaborat, com cada any per aquestes dates, els moviments obrers cristians de Catalunya i Balears i les delegacions de Pastoral Obrera, l'Església, que en definitiva es fa present en la diversitat de moviments obrers. Però, Iván González, disculpi.
No, jo volia comentar una cosa. O sigui, podem estar d'acord, almenys jo, en que el treball ha de ser de qualitat, ja sigui quantitativa, qualitativa, o totes dues, que seria l'ideal, òbviament, vale? Però també hem de tenir present una cosa, que és que a nivell estatal, la producció espanyola fins ara, vale, ha sigut molt intensiva en treball i poc intensiva en capital. I amb això, què vull dir amb això? O sigui, vull dir, a nivell estatal, quin és el treball que més hi ha hagut fins ara? Construcció, restauració, aquest tipus de treballs, vale, dels quals jo he format part en el passat, vale, però que a dia d'avui estan de capa caiguda, si em permeto aquesta expressió. El factor capital, que és el que ara mateix està pujant, aquí no tenim. Per tant, aquesta sacsejada que hem de donar, aquesta sacsejada per guanyar aquest treball de qualitat que tots defensem, no només és el fet de que ara i ara treballarem tots i guanyarem molt. O sigui, vull dir, això és molt maco, però treballarem tots i guanyarem molt, ¿vale? A dia d'avui és una utopia. A dia d'avui, ojo, eh? Com s'arriba a aquest treballarem tots i guanyarem molt? ¿Vale? Com s'arriba? Doncs a través de fer aquesta sacsejada que dic jo a la producció espanyola, a la producció estatal, i potser canviar-ho una mica. Potser no ens hem de basar tant en el concepte de l'empresa, sinó en el concepte del treball. Aquí hi ha economistes del nord d'Europa que estan defensant que s'ha de virar, i no s'ha de defensar el treball com fins ara, sinó el treballador. Que aquest treballador tingui treball tota la seva vida. Uh-huh. Que potser no cal que estigui a la mateixa empresa, però que tingui treball tota la seva vida. I això seria bo per fer aquesta sacsellada que jo dic jo i transformar aquest nivell productiu molt, molt, molt en el factor treball cap a un altre que sigui més de futur.
La realitat canvia,
correcte,
evidentment. El mercat,
correcte,
laboral canvia. Això,
correcte,
ho saben també els sindicats majoritaris. El que passa és que potser redistribuir les riqueses, allò que diuen de sacrificis que s'han tret a la crisi, doncs potser ja se n'han fet molts de sacrificis, no? Potser
tant i tant. Per descomptat, eh? I el que estic dient d'avui per demà no es pot fer, eh? Uh-huh. I també hi ha una part de pedagogia que hem de fer, perquè jo estic d'acord amb el company quan diu, ostres, una dona que es fica dins d'un comitè d'empresa, que ja d'entrada, inclús abans de saber si estarà dins del comitè d'empresa, ja va amb aquesta desgana.
Com desmotivada, sí.
Mm-hmm. Ostres, hem de mirar-ho.
Algun comentari breu sobre això, Ricard Bellera?
Bueno, no, bàsicament dic que s'agraeixen les comparacions amb el nord d'Europa, però vivim en un país, en l'estat espanyol, on dels darrers 37 anys, 25, hem tingut una taxa d'atur que estava per sobre el 15%. Sí. La flexiseguretat danesa o sueca no funciona amb un 15% d'atur. Llavors, estem solucions diferents, i bàsicament necessitem més inspecció, més control, necessitem més cultura empresarial que realment aposti per la innovació, aposti per la formació i que bàsicament respecti el que és la dignitat que comentava el Pepe, no?, dels treballadors i treballadores.
No, si estic d'acord amb tu, perdona, però
sí, no.
Estem dient el mateix de diferent manera. Sí, o sigui, sí. Evidentment, la flexibilitat danesa no funciona aquí perquè és inviable que funcioni amb un... Perquè ho he llegit ara, 16,7% ara mateix, no? De salvar és impossible.
En aquest moment, però abans
en
era
moment...
el 20%.
Vull sí, sí. Vull dir que sí. No, però ojo, però amb el 2008, al començament de la crisi, que havia un 7,8, tampoc era viable. O sigui, el problema és això, canvia l'estructura o el modus operandi nostre i passar del treball al capital, potser. El capital ben entès,
Correcte. Avui, en el Mirador de l'Actualitat, a més de Laura Pelai, vicesecretària general de la UGT a Catalunya, que ens ha acompanyat els primers minuts, també tenim Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ivan González, màster en Economia Social, i Pepe Rodado, delegat de Pastoral Obrera de l'Arcabisbat de Barcelona. Ens ha portat Pepe Rodado, i havíem tingut aquí a Ràdio Estat l'ocasió abans de llegir-lo, el manifest del 1 de maig, sobre un trípode que és molt propi de l'espiritualitat cristiana, però que també funciona en el món, no? El veure, jutjar i actuar. La revisió de vida portada al món del treball. Una altra vegada parla amb vostès del treball decent, mossèn Pepe Rodado, i també doncs, d'una sèrie de qüestions que preocupen, com és la desigualtat, el fet que no arribi a tothom la recuperació econòmica, i algunes mesures concretes, la renda mínima, per exemple, de ciutadania, l'economia social solidària, modificar la llei d'estrangeria.
Hi han diverses, no?, que penso que bàsicament estaríem d'acord amb moltes coses. Jo voldria precisament insistir en dues, que una no és potser gaire coneguda i l'altra és fins i tot impopular en el món del treball. La primera... Avui mateix, que hi ha hagut una manifestació de la Maria Pensionista, sí. I han participat també la comissió, de la qual formem part també, la comissió promotora de la ILP, de la Renda Garantida de Ciutadania, que, com sabeu, es va aprovar al final...
De la legislatura anterior, sí.
Exacte. I tothom va valorar molt, per unanimitat. Actualment està pràcticament col·lapsada i no s'ha donat resposta, més enllà de que els que s'han beneficiat d'això... els de la PIRMI, que van passar automàticament, però de les 61.000 demandes que hi ha hagut, només són d'unes respostes positives 1.000 persones. I això és una cosa de denunciar. A què es deu, això? Amb més de 40.000 s'han rebutjat. No se sap ben bé per quines raons. Llavors, això és una qüestió que ara tenim molt pendent també, perquè és que això, clar, la gent que no té o un treball que li permeti viure amb dignitat, aquesta llei, dèiem, que podien compensar, no?, per poder viure amb dignitat també, una renda mínima garantida, tal com diu l'Estatut. I això no està funcionant, està paralitzat. Les raons no les sabem, no les acaben de dir, tampoc, i aquí és i vindran mobilitzacions a les quals també nosaltres participarem, perquè creiem que és d'una injustícia molt notable. Aquesta una, però hi ha una altra. En aquest moment també hi ha, no té massa ressò mediàtic, una tancada d'immigrants i d'entitats que la recolzen. I aquí nosaltres diem una cosa. Hi ha gent que està treballant aquí, que porta... la llei d'estrangeria diu que han de tenir 3 anys, no?, i han de... per fer l'arreglament, però després se'ls demana una condició, que és un any, un contracte d'un any de treball a 40 hores no?, a la setmana. Llavors, això, que no hi és per ningú, no pels immigrants, no, per ningú, està portant, jo conec uns quants, a unes situacions absolutament inhumanes. Inhumanes. Tractar les persones com no res, no? I llavors és inviable, no? Parlava en l'Eco l'altre dia, no?, un xicot de Camerún, doncs, que està desesperat perquè ja porta més de 3 anys aquí, han estat fent cursos, ha estat fent diverses coses, treballa en negre, no? I ara és impossible perquè hi ha aquesta condició. Per tant, reivindiquem els treballadors immigrants com treballadors. Han vingut aquí a treballar. A treballar, no a enganyar, com moltes vegades es diu, ni a aprofitar-se, no sé què. Han vingut a treballar. I, per tant, ells també necessiten que, com a treballadors també, estiguem al seu costat, perquè són part de nosaltres.
Doncs bé, recomanem la lectura d'aquest manifest, que no és llarg, es pot llegir fàcilment en pocs minuts. 1 de maig 2018, Pastoral Obrera i Moviments Obrers Cristians. Queden 45 segons, no sé si volen afegir alguna cosa tant Ricard Bellera com Ivan González.
Bueno, jo bàsicament l'únic missatge és que demà ens veiem a les 11:30, a les 12, a la plaça Urquinaona, a la plaça Catalunya, per manifestar-nos
perquè ara ens toquen. A la mateixa hora també a Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i altres ciutats. Exacte. També perquè no sigui només de Barcelona. Eh? Molt bé, doncs queda convocat.
Jo només vull dir adeu en una paraula, que és que ojalà no existeix el dia 1 de maig. Perquè això significaria...
Pot existir, però en positiu, no? El dia del treballador i ja està.
D'acord, que sigui festiu.
Exacte.
Jo simplement podria recordar que també hi ha altres convocatòries a la tarda, per tant, hi ha una convocatòria, és a dir...